El matí de Ràdio Sabadell.
La Cava Orpí acollirà demà a les 9 de la nit el pianista Lluís Coloma i nosaltres us volem descobrir tots els detalls d'aquesta proposta.
L'entrevista.
Lluís Coloma, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bé. Com estàs? Amb ganes de tornar de nou a la Cava Orpí? Ja sembla resident.
Sí, bueno, això és com una segona casa meva, diguem. Sí, sí, home, fa molt temps que des que vam començar a programar un altre cop aquí, a la Cava, doncs sempre un cop a l'any o dos cops a l'any vaig venint i és un plaer, home, sempre venir a Sabadell és un plaer per mi.
I a més, amb aquesta proximitat, no?, amb aquest espai tan singular, tan especial, suposo, per als músics, i més amb una proposta com la que ens portaràs demà a Sabadell.
Sí, és un format nou, és la primera vegada que toco en aquest format, perquè ara amb l'últim disc vaig fer aquesta història de la troupe. La troupe poden ser des del 40 fins a 2 o 3, no? I, aleshores aquesta és la strings troupe, la de cordes, diguem, és un quartet de corda amb el piano i després també hi ha percussió. I ja va també bé l'Arnau Julià a la bateria, és el bateria. Treballa amb mi habitualment i tenim la Mireia Puigmal al violí, el Joao Silva a l'altre violí, tenim l'Helena Fernández a la viola i l'Oriol Català al cello. Uh-huh. Aleshores, són uns arranjaments de temes meus, però arranjats amb versió de quartet de corda, que és una cosa que vaig ficar pel format gran, que de fet ja vaig tocar també a la Festa Major, segur que hem de veure. Pues és una versió reduïda d'allò, però només amb el quartet de corda, amb el qual també he fet alguns arranjaments nous, amb dos o tres temes nous, alguns temes antics que li he posat a cordes. Bueno, he fet un projecte una mica especial precisament per fer això. Em feia molta il·lusió, sobretot en un format petit, íntim, molt acústic, en un lloc que podia funcionar molt bé.
Uh-huh. Llavors entenc que segons la troupe, no?, segons la banda que t'acompanya, vas fent aquests programes diferents, no?, aquests arranjaments per això, per aconseguir aquesta sonoritat.
Sí, això és el format aquest de la troupe és això, em permet d'anar a fer un quintet i de tant en tant tenir convidats especials, o, saps, és un format molt obert que A més, jo, bueno, això és quan vaig començar a fer els discos, l'últim disc que vaig gravar, que me'l va produir el Jaime Esquinos, un productor molt conegut, que ha treballat amb molta gent, amb el Loquillo, amb el Castel Mondragón, molta gent. Hi havia molts arranjaments, a l'època de la pandèmia, aleshores jo vaig fer tot temes amb molts arranjaments. Aleshores, en principi havia de ser una cosa petita, però quan tens temps i comences a dir, doncs aquí, hòstia, hi havia un tema, que és el que he posat justament ara per obrir, que dic, hòstia, aquí he de posar uns violins, saps? Em sonaven els violins, mentre anava fent el tema, sentia els violins, i això va ser una mica el detonant de tot, i després vaig veure que el format podia funcionar molt bé, i tenir un quartet de coses com tenir una orquestra, mini orquestra, saps? Una orquestra de simfònica petiteta per tu, per fer el que vulguis.
És un petit luxe. Va, seguim posant més música i comentant el concert de demà.
Thank you.
Lluís, ets un dels pianistes, no?, del gènere blues i boogie-boogie reconeguts, no?, de l'escena actual. Explica'ns, per tu, creus que hi ha afició també per aquest gènere, que és arriscat també el que tu fas, la teva proposta?
Bueno, jo no diria que és arriscada. Jo diria que, per desgràcia, no té una promoció prou important, no? No hi ha una exposició real d'aquest tipus de música a la gent, perquè sempre me recordo d'aquesta frase que deia el Bob Seeley, un amic meu que té 95 anys, no? Hi ha gent de viva del boogie-boogie, que tota la vida ha tocat boogie-boogie, va conèixer els mestres, i sempre em deia, diu, que el boogie-boogie no li agrada a ningú, només al públic.
Clar, és això, no?, que a vegades doncs cal visibilitzar més doncs aquests estils, no? Parla'ns també de la teva parella, jo crec, doncs indiscutible, no?, del piano.
Bueno, piano és l'instrument amb el que jo em puc expressar millor a través de l'instrument del piano. Tot allò que tinc dintre pot sortir, pot expressar-se, no? O sigui, al final és una cosa molt especial. El piano sempre té... El piano no et menteix mai, saps? O sigui, si tu estàs malament, el piano et dirà estàs malament. Si tu estàs bé, el piano et dirà estàs bé, saps? O sigui, el piano et dona... Sempre hi ha com un feedback. Tu quan toques has d'anar escoltant el so i després d'això et provoca més, no? I aleshores és com un cicle, és com una cosa que queda allà, que has d'entrar, és una espècie de trance que quan toques has d'intentar entrar per poder transmetre i per poder realment... Bueno, està connectat amb tu mateix, vaja, tampoc és... I és un instrument molt complet, és un instrument que et permet tocar sol, però tocar també amb tota una banda sencera. És un instrument que té la mà esquerra, no passa al baix, i té aquella cosa de l'energia, sobretot del boogie-boogie, d'aquestes 8 notes per compàs, que té aquesta força, aquesta rítmica, que té un punt hipnòtic, no? I després la dreta, que és llibertat pura, és a dir, és capacitat de fer el que tu vulguis, cap a dalt, cap a baix, pots fer acords, harmonia, vull dir, és un instrument, és l'instrument per mi més complet que hi ha, no? I aleshores em permet qualsevol cosa que em vingui al cap, no em limita l'instrument, sinó que és més la meva pròpia limitació, i això fa que davant de l'instrument et posi un repte sempre, no? Dius, hosti, això no ho puc fer, però tal. És una manera de superar-se i de realment veure fins a quins límits pots arribar.
Clar, m'imagino que després de tants concerts, tants assajos, tantes hores, no?, tocant el piano, suposo que ja, doncs, ja domines, no?, també ja sents aquesta energia, no?, que et requereix segons el moment, i fins i tot a vegades el que et demana el públic, no?, suposo que és molt diferent a vegades segons el concert, no?, segons també doncs l'espai.
Sí, bueno, el que sento molt és tendinitis, però bueno, això... bueno, sí, però en sèrio, diguem, sí, evidentment, a veure... Tot i així, sempre el tema quan tu fas un concert, el més important per mi és poder connectar. Aleshores, moltes vegades, encara que tu vulguis estar molt... Sempre recordo, per exemple, quan toco, a vegades que toco en festivals d'aquests de boogie-boogie, l'última vegada vaig tocar a San Francisco, que tens 10 minuts, 15 minuts per tocar, saps, la teva part. Aleshores, surts allà i vas de donar tot. Has fet un viatge immens, has fet tal, per 15 minuts, saps? Aleshores, en aquells 15 minuts, tu realment estàs molt ficat i molt concentrat. I és molt fàcil que vingui al cap algun pensament, alguna cosa, i és que això et despisti, no? I això és realment, tot i que tens un entrenament, i evidentment fa molts anys que ho faig, en certes situacions sempre hi ha moments de dir, ai, ja, saps? I això és el que dius, hosti, doncs mira, aquell primer tema no el vaig fer del tot bé com m'hagués agradat, no? I, però després, quan estàs un poc una mica sobre l'escenari, ja et calmes, no? És una altra cosa. Però sobretot aquesta cosa, i passa molt bé quan toques, sobretot t'has de ficar en la música i no importar-te realment si no tenir pensaments de m'agradarà, no agradarà, si agrada, agrada, si no agrada, agrada. Normalment agrada si tu estàs connectat amb allò que tens que fer.
Perquè ets molt exigent, Lluís?
Ho intento, home. Exigent, no, jo no diria que som molt exigent. No ho sé. No som molt exigent amb mi mateix. Però sí que hi ha certes coses que són importants. Deia Beethoven que no, que el pitjor és no tocar una... Com és allò? Un error no és un problema. El problema és si tu toques sense passió.
Totalment, totalment, perquè després això, com deies, es transmet, no? No sé si et fixes molt o què és el que et crida l'atenció, no? Quan mires al públic, sobretot en els concerts com el de la Cava, no? Que tens aquesta proximitat que veus, no? Si connectes o no amb el públic.
Sí, moltes vegades quan estàs a davant, clar, veus el somriure de la gent, no? Des d'aquest, ja està això que mouen el peu, o que estan allà, saps? I... o a vegades simplement no fa falta ni mirar, simplement és la sensació quan veus que hi ha aquells moments que són molt tranquils i que tothom està esperant a que toquis aquella nota, nota, saps? Aquesta cosa, aquesta sensació, això és sublim, perquè és el moment en què tothom està connectat, saps? Tothom està esperant aquell moment en què tocaràs aquella nota i aquell d'això, i això és el que realment vol la gent, perquè... és el que fa que està, viure el moment, estar molt en el present, en l'experiència aquella del moment, i gaudir. Els músics som una mica els doctors de l'ànima, i el que fem és que quan venen a un concert, durant tot el temps que estan veient un concert, la nostra missió, almenys jo crec que és aquesta, és obrir els seus problemes, que gaudeixin, que disfrutin i que simplement es deixin portar pel so i per el que vinguin.
Totalment, i més avui dia, que fem tots mil coses, gaudir d'un concert, no?, de la música en directe, d'aquell moment present, és doncs un regal. Lluís, i explica'ns què és el que tenen aquests ritmes que t'han atrapat, no?, que t'enganxen.
Bueno, això és com un virus, eh? El Boogie Boogie, des de la primera vegada que el vaig escoltar, sobretot, jo vaig aficionar molt al Boogie Boogie, que no sabia que era Boogie Boogie, a través del Jerry Lewis, a través del rock and roll. Aleshores, em va sorprendre molt aquesta força que té la mà esquerra, que té aquesta... ho fa tot, no? Sembla que tens molta força, té una energia molt, molt, molt maca. Sempre l'esquerra el mateix, més o menys, i la dreta pues, va jugant, no? I és algo que és molt visceral, és algo que és molt, que ve des dels budells, diguem, no? I que t'atrapa per baix. No és algo físic, no és algo mental, és algo més físic, és algo que no és intel·lectual, és molt salvatge, no? De la tradició de l'Àfrica, dels trances, del ritual... i aleshores això és el que jo crec que capta a la gent. Al final, anar a un concert també és un ritual, no? És anar tothom junta, tal, saben que van allà, és tot una... és una celebració, no? I aleshores el Boogie Boogie és el Happy Blues, és aquesta cosa forta, aquesta energia, aquesta alegria, no? Que enganxa, de fet, bueno, ara, per exemple, el gener, el 5 i el 6 de gener, vam fer la 20a edició de la Blues and Boogie Reunion a la Jascada de Terrassa, que són amb dos pianos de cua i portem pianistes de fora, i fa 20 anys que ho fem. Vull dir que, clar, és una cosa que enganxa, doncs igual, no? Igual que m'enganxava a mi, doncs enganxa més gent. El que em sap greu és que costa més que hi hagi, aquesta, és el que comentava abans, d'aquesta exposició musical, no? que la gent jove, sobretot, tingui més referents, perquè en general el tipus de públic que ve doncs és gent de mitjana edat cap a dalt. No? Aleshores, això és el que em sap greu, que trobo a faltar gent jove que vulgui seguir.
Doncs vinga, hem d'animar la gent jove. No sé si doncs, fins i tot a l'hora de crear, no? Doncs, aquest concert, tu també doncs, intentes transmetre doncs, en el directe aquella energia, no? Com abans comentaves, aquest referent, no? Jerry Lee Lewis, que va ser doncs, un gran músic, també un personatge, no? per això, per la manera, per el caràcter, no? Que també tenia a l'hora de tocar el piano, per la posada en escena.
Sí, bueno... a molta gent, molts pianistes, sobretot de la meva generació, la pel·lícula aquesta sobre la vida del Jerry Lewis a finals dels 80, això va ser un detonant per molta gent, vull dir, amb altres pianistes que jo he parlat i molts, de tots els estils, no només de boogie-boogie, sinó també d'estils de jazz o de molta música, diguem-ho. I això sí que és molt important. El que també és, quan parles de l'energia, per mi, per exemple, és molt important que jo vaig tenir la sort de poder... he tingut la sort de poder conèixer molts pianistes que encara havien conegut els mestres, no? I aleshores aquesta tradició, sí, quan la veus directament d'algú que està tocant en aquell moment, hi ha una energia, aquella energia et passa d'alguna manera a tu. Allò és el que recordes quan tu toques un tema, no? Uh-huh. Aleshores estàs recordant els teus amics, estàs recordant a la gent com ho toca, no? I aquesta sensació és una cosa que s'està perdent molt perquè no hi ha aquest contacte directe, no? Ara tot es fa molt a través de xarxes, internet, vídeos curts, tot és molt ràpid, tot és molt d'això. Però aquesta cosa de conviure amb els músics, amb els pianistes, jo, en el meu cas, de pianistes o qualsevol músic, és un altre món. Aprens d'una manera molt diferent, veus com respiren, veus el que mengen, veus com pensen, veus quin tipus de col·locació tenen de les mans, com respiren, és molt diferent. I això és el que trobo que és molt important quan vas a veure un concert en directe, perquè això realment ho pots captar, no? Doncs és molt diferent veure algun vídeo que en directe.
Ara parlarem, perquè no, jo també sóc d'apostar pel directe, l'energia que es crea, no? És molt diferent. Posem una mica de música i seguim conversant. Comentaves, no, Lluís, en aquesta època de pantalles, de tants canvis, no, d'hàbits de consum, de fins i tot de propostes, no? Veiem molts concerts on ni tan sols es veuen músics, no, tocant. Com et sents tu? Doncs això, amb com està canviant la indústria, no? I també cada cop hi ha menys sales, no, per tocar doncs en directe, i això doncs suposo que és el que s'hauria d'intentar també fomentar, no? Perquè els joves entenguin també doncs el que és un concert, no, amb músics en directe, sense doncs això, sense gaires filtres, no?
Sí, però això, el problema és que el sistema és tan poderós que al final els diners és el que domina, no? I aleshores, pues clar, formats petits, clubs, que jo que sé, per exemple, hi havia el Milano, no? Fa molt fa poc que van tancar la sala Milano a Barcelona, com molts altres locals. Ara hi ha molt pocs locals, per exemple, a Barcelona. A Sabadell teníem el Jam Session fa anys, també. Crec que encara hi ha clubs petitets o bars que encara fan algun tipus de concerts, però clar, és una cosa molt, molt reduïda i realment no d'això. És complicat perquè, com que no és una cosa que generi diners, aleshores no té interès. Aleshores, a partir d'aquí, pues, jo el que intento és que musicalment, quan posar en valor la música, sí, en directe és molt, molt important, i que la gent ho vegi, i que la gent jove, sobretot, i si, gent que tingui fills, que tingui nens, que els vagi a veure, que vagi a portar-los i que els ensenyi, i que vegin, perquè aprendre un instrument també és una cosa que t'ensenya molt, el fet de tocar música, encara que no hagis de ser professional, però aprendre a tocar un instrument, a veure això, veure, perquè per tocar has de tocar amb més gent, has d'estar connectat amb més gent. Aleshores veus que hi ha una comunitat, que hi ha un grup, no? Amb això, per exemple, el Joan Chamorro amb la Sant Andreu Jazz Band, doncs sí, això és una cosa que es nota, no? Que són nens que els agrada tocar junts, no? Aquestes coses són coses que són importants perquè creen una base, no? Creen una xarxa, no? Aleshores, jo crec que això és una cosa que falta molt, però no li veig molta sortida perquè simplement és una qüestió molt econòmica i, per desgràcia, els diners és el que es prioritza en aquest món ara.
Doncs nosaltres agafem el fil i demanem als nostres oients, que queden poques entrades, però que aprofiteu per omplir la cava, per portar els vostres fills, per doncs gaudir de la música en directe amb una proposta que no us deixarà indiferents, i sobretot per fer costat a la cultura, que és el que ens ajuda també doncs a canviar la mirada. Lluís, una abraçada, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, igualment.